L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
Ajuntament de Vilafant.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim aquí preparadíssims els tertulians del dimarts. Josep Maria Bernils, discrepa,
bon dia. No, això de preparadíssims.
Eva Trias, bon dia.
Bon dia.
Home, que sàpiga la gent que ja heu escalfat.
Ah, sí, això sí. Heu
fet un escalfament abans de començar.
Sí.
I ja estem aquí preparadíssims.
He posat les cartes sobre la taula.
Exacte.
El tema.
Avui podríem fer el titular de batalles perdudes, no? Quasi, perquè els temes que teníem sobre la taula us he anat escoltant durant l'escalfament i jo titularia batalles perdudes.
Per què batalles perdudes?
Perquè ho heu pintat molt negre.
Bueno, perquè és una situació preocupant, no? Sí. I em sembla que qualsevol dels nostres oients, suposo, pensa el mateix, no?
Sí,
de que
sí.
Una situació preocupant, incerta, realment ara va de veres, ara va de debò, vull dir, em sembla que els anteriors conflictes eren molt locals, fins i tot Ucraïna, Gaza, lo de Venezuela va ser un passeig, per dir-ho d'alguna manera, però aquest, no sé, em dóna la impressió de que...
Que pot ser més global,
exacte,
vols dir.
Ah, exacte.
Palabras mayores i això,
Sí. Bueno, ja es veu, no?, que és global i que s'ha estès. Vull dir, aviam, Ucraïna també hi havia potències que recolzaven, no?, Ucraïna, Europa, per exemple, i tal, però el conflicte era geogràficament en allà. Aquest ja s'ha estès. Ja s'ha estès per una zona i, per tant...
Estem davant d'una tercera guerra mundial? Vinga, va.
Home. No sé
qui s'aventura a definir-ho així.
A definir com a tercera guerra mundial, però que hi ha una guerra i gran, és evident, no? Jo crec que aquí hi ha molta gent embolicada. Però això de tercera guerra mundial, ostres, jo ho veig molt gros.
Sí, no sé, és el que més por fa, no? Potser, el títol aquest.
És un conflicte global, però que s'està estenent, almenys en una àrea geogràfica important, i esperem que no passi d'aquí.
Es quedi a l'Orient Mitjà,
exacte, que es quedi allà i es pugui resoldre d'una manera o d'una altra. Bueno, la millor manera, entenc que seria, doncs, que el règim iraní pactés una solució democràtica, suposo que entre cometes això de democràtica, però almenys una solució per... Una transició.
Una pseudo-elecció.
Una transició, que pactés una transició. Potser això seria la solució que ens tranquil·litzaria una mica tots.
Clar, però Trump havia d'acabar amb els conflictes, no? Se suposa, jo hi sentia, no? Que...
Però quins conflictes? Des del seu punt de vista, no? Clar. I la seva estratègia també s'està veient. Quina és la seva estratègia? Ell va a la seva, en definitiva.
Sí.
Jo crec que el problema és aquest.
I amb un aliat tan més perillós que ell, que és en Netanyahu. Vull dir que,
clar.
Tenir aquest senyor d'aliat i executor, no? Perquè ha sigut l'executor. Buf.
Clar, la mort de l'Ayatollah aquest, que és un líder important a l'Iran.
Això pot portar moltes conseqüències, també. Jo ho dèiem, no?, recordant una mica què havia passat ja. Sí. Ens podem tornar a trobar amb un 11S, un 11M o quelcom similar, no?
Pues que pensem que és un règim dictatorial, un règim que està té enemistats amb els països veïns, vull dir que, a veure, no estem... hem de situar les coses al seu lloc. Ara, és evident que l'ideal, el que deia, una transició...
Pactada, més o menys,
sí, que per sortida d'aquest, un país com era Iran o com era Pèrsia, no? Abans, que era tan avançat, vull dir, que hagi retrocedit tant de llibertats, de democràcia, de vida social, vull dir, hosti, això també és gros, eh? Jo entenc, el que hem de saber és quina part de la població està a favor o en contra de tot això, no?
Clar, sí. Això és molt difícil de saber, perquè, sí, clar, tenint en compte que és un estat...
Des de l'Empordà.
Clar, des de l'Empordà ho tenim... No sé que tinguéssim
els
algú allà que no ens pogués trucar.
Tertulians, regidors de poble.
No sabem gaire més.
No teniu cap contacte allà, un regidor d'allà a l'Iran?
Som analistes de política internacional.
Que no hi ha regidors, no, allà a l'Iran?
No ho sé.
Jo aniria una mica més enllà perquè, clar, en Trump deia que no volia guerres i des que no ha parat de fer guerres, per dir-ho així, però aniria més enllà en el sentit de dir... També va dir que no... Que no, soldats americans a l'Iran, no. I ara ja s'està dient, home, ja estan arribant avions a Dojo, a Kuwait i a països així, a veure, que podria ser que veiéssim una invasió, perquè recordem que Estats Units té bases a l'Iraq, després de l'enfrontament a l'Iraq, i si tu has d'invair l'Iran, ho faràs des de l'Iraq, perquè és l'únic país que té frontera terrestre amb l'Iran. Si tu has d'enviar soldats, això, sí que els pots enviar per aire, per caigudistes, el que tu vulguis, però si tu vols tancs i allò en massa, l'Iran no és un país petit, no és Venezuela, per dir-ho així. Bueno, i Venezuela, déu-n'hi-do.
Sí.
Però té 90 milions d'habitants. El seu exèrcit de terra és potent. Clar, quan se li acabin els míssils i tot això... A veure, tu pots disparar míssils, però arriba un moment que dispararàs més dels que pots fabricar i és complicat, per moltes reserves que tinguis. Però si has d'afrontar... Ara imagineu-vos a Teheran. Teheran és una ciutat de 15 milions d'habitants.
Wow.
Imagina't com conquestes tu una ciutat amb carrers, carrerons, pisos... És una guerra fratricida, eh? Vull dir que, clar, que s'ho estan... O sigui que, clar, és més fàcil un canvi de règim i que s'ho facin ells. Però si ells no s'ho fan, si el règim no cau... i han d'enviar soldats, atenció, eh?
Home, no serà una guerra fàcil.
Hi ha alguna guerra fàcil?
Bueno,
ara.
Perquè les guerres, ara. Tot està complexa.
Sí. I però a mi el que em preocupa és la gent que viu allà, el que deia una mica en Josep Maria, no? Que no sabem com pensen i que pel fet de viure allà els hagi tocat doncs, que els matin, no? I que no puguin fer el seu dia.
Sí, sí, sí,
això...
sí, pot haver-hi fanàtics, pot haver-hi gent...
Bueno, hi deu haver-hi de tot.
Clar. Exacte, sí. Gent tolerant, gent el fanatisme aquest, deu haver-hi una mica de tot, el que no sabem és quins percentatges
clar,
hi ha.
Que simplement viuen allà
Sí.
I els que estan de viatge.
I la resta del món.
I els que estan de viatge. Recordeu que hi ha 7 vaixells d'aquests turístics, de creuers, 7 vaixells, que si a diversos ports allà, hi ha una pila de turistes perquè un dels aeroports de connexió
allà
amb l'Àsia és Doha, per exemple,
sí,
o
Doha.
El de Dubai.
Dubai.
Tots aquests aeroports, allà està tot tancat. Vull dir que hi ha una pila de gent que estan allà, i no poden sortir, no poden anar cap allà, no poden anar enlloc.
Clar, perquè està, a més s'ha quedat tot molt bloquejat i jo hi sentia també que parlaven del tema de les mercaderies, l'has tret aquest...
I el petroli.
I el petroli.
Que aquí és
el
aquí que es fa global, això.
Heu posat benzina? Heu posat benzina?
Ja estan diguent a les companyies, les més grans del món, Maersk, MSC, que no entrin a l'estret d'Hormuz, perquè ja, i clar, han de donar la volta. Sabeu quan perd Egipte? Que ja li va passar. Quants milions per Egipte? Un país que viu pràcticament el seu màxim ingrés són els vaixells que passen per l'estret de Suez? O sigui que a Egipte també aquesta guerra li afectarà la butxaca de forma increïble.
A tothom,
a nivell
econòmic
ens afectarà a tots.
Uns més, uns menys, però faltarà a tothom.
Però, esclar, ja estem en una conjuntura econòmica d'inflació, de pujada de preus. Si aquest conflicte, com dieu, doncs, ha d'afectar econòmicament, i evidentment no crec que afecti econòmicament perquè vagin els preus.
No, precisament.
Clar, en tot cas pujaran. jo crec que ja estàvem una mica afogats. Com ho farem?
Va, ens en sortim sempre, no, al final?
Jo crec que
però
sí, que no?
Som els escarbats, som tots els escarbats.
Sabem, que... anem sobrevisquent, però sí que està clar que el que pot venir no ho sabem encara a nivell econòmic, però està claríssim que alguna afectació hi haurà. O sigui, pensar que això passarà de llarg i gratuït, no ho crec. Només el petroli que ens mou a tots, ara ho parlàvem abans de començar, no? El tema de la gent, la mobilitat. Ostres, ja es començarà a pensar la gent, el que estàvem dient, en plena el dipòsit de gasolina, a veure què passarà, perquè no sabem la previsió visió de què durarà això, com anirà, no? Si és una cosa a llarg termini o molt curt termini, clar, no sabem què pot passar. Llavors, davant de la por, tots frenem una mica, no? I frenar vol dir frenar consum, i frenar consum vol dir frenar economia, i frenar economia vol dir frenem tots.
Clar.
És una cadena.
És una cadena, total.
Llavors, parlàvem fa un moment, no? El tema turista, també, no? El turisme. Igual que parlem d'aquests països, que la gent no irà allà, també aquí veurem què passa.
Clar, si la gent es mou o no es mou.
N'hi haurà mobilitat o no?
No n'hi haurà, clar.
Clar, si tot s'encareix, potser les persones, en lloc de fer 15 dies de vacances, en fan només 7. I això com pot provocar cancel·lacions,
sí.
No?
Sí. Sí, és tota una cua.
Però això no ho pensa entrar en...
No, possibles atemptats a Europa, eh?
I
perquè estem parlant de gent fanàtica, possibles atemptats.
La seva mentalitat, la del seu país,
vull dir.
Europa i Espanya i tot això ja s'ho faran.
Sí, però els americans no patiran aquestes conseqüències que estem dibuixant aquí, jo crec que...
Tinguen en compte que ells són molt conservacionistes i que són ells, vull dir, jo crec que... Que l'important és que funcioni el seu, l'altre més dependrem d'ells, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, ells ja petroli ja en tenen, per tant no suposarà...
No és que no tingui petroli, sinó que a més els hi comprarem més, ara, perquè si tu no li pots comprar gas i petroli a Qatar, a Bahrain, a tots aquests països, als Emirats Àrabs, tots aquests, perquè hi ha guerra i no podràs comprar-los-hi, tranquil, els americans ja t'ho vendran. Però aquí els que pateixen, atenció, a la posició de Rússia i de Xina, sobretot. Xina i la Índia són dels màxims, o sigui, els que més compren a Aràbia Saudí, a Bahrain, a Qatar, tots aquests països, són Xina, en el rànquing aquest, estan a dalt de tot Xina i la Índia. Quan Xina i la Índia els hi falti gasolina, els hi falti gas, petroli, tot això...
I hagin de comprar els americans es fregaran les mans del negoci que tindran, no?
No, els americans sempre fan negoci.
Sí, ells
si aquí durant el procés tinguéssim 50 pous de petroli, els americans ens haguessin vingut a ajudar. Ajudar sí? per quedar-se el nostre petroli, dels catalans.
No hi ha petroli a Catalunya? No.
Per què no van a Cuba? Per què els americans no...
No.
Per què no envaeixen Cuba?
Ja es van
perquè
fer
Cuba no els interessa.
Anys,
no hi ha petrolis, només hi ha morts de gana. La gent allà es mor de gana. No els interessa.
No hi ha, a l'Empordà no hi ha petroli.
No tenim petroli. Per tant... El que deu haver-hi deu ser tan mínim, ínfim.
Clar.
No val la pena.
No, i ara Encels que volia, no? Que estava pujant, no volia pujar. Vull dir, jo crec que és tota una estratègia que ell té organitzat, està clar, que dintre d'aquest...
Per guanyar-hi ell, no?
Per guanyar-hi ell, lògicament. Jo crec que està clar, no? Al final, sí. Ell volia tenir aquest poder, té aquest poder i està aprofitant el moment aquest. Ell va a la seva, jo dic que el que has dit abans, li va quedar una espineta clavada que no va acabar la seva feina, el seu projecte, i ara que té l'oportunitat està anant a la idea. Vull dir, ell no ha parat, des que va començar no ha parat. Els seus objectius els té clars i va seguint.
Sí. Sí, total.
I estem al final tots a sota seu, perquè el que estem dient, que si aranzels, que si petroli, o sigui, és que al final ens tindrà dominats, no?
O sigui, que no tenim
Macron,
res a fer, no?
Jo també em preocupa sí que Macron, que a veure, la guerra amb l'Iran, espero i desitjo que no sigui cap guerra nuclear, ni molt menys, però clar, Macron també ha jugat carta ràpidament a augmentar el potencial atòmic de França. I aquí ens rasguem les vestidures per les 8 centrals, 8 reactors, sí. per les centrals nuclears que hi ha a Espanya. Ui, no, és que central nuclear no, nuclear no. Però a França en tenen 56 reactors nuclears, eh? I estan aquí a prop, eh? Vull dir que...
Que si passa alguna cosa amb els reactors nuclears, som els veïns, vull dir que...
Sí.
Quin és el més proper que tenim aquí? Perquè clar, pues, estem superprop
aquí,
de França.
Aquí a sobre de Narbona.
Narbona?
Sobre de Narbona i després a Toulouse. A Toulouse també n'hi ha un altre.
I a Valence, o així, no em sembla.
No, no, imagineu-vos, em sembla que són 26 centrals nuclears, que moltes tenen dos reactors, per això hi ha 57 reactors.
Si Txernòbil ens va afectar, imagina't això.
Imagina't, que clar, que és molt més a prop.
I a més a més, n'hi ha 4 en construcció nova a França, eh? O sigui, a part de que tenen una pila...
I aquí les volem.
N'hi ha 4 en construcció, quan aquí en rasguem les vestidures, sí, sí.
Sí, 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 sí. Com anirà?
Clar, clar, és que és complicat, no?, tot plegat, i com ens afectarà. I a més, és que a mi em frustra molt perquè no podem fer res.
No,
no, exacte,
no podem fer res.
Clar, i això també té, bueno, el factor negatiu del que és la globalització, perquè si no estéssim en un món tan globalitzat, no?
Sí.
Fer una mica tots com en dram, tots mirar cap endins, no sí. ens afectarien tant aquestes coses, no?
Sí, però no és aquest el cas.
Clar, estem
com estem, no?
Sí.
Però potser hem de fer un canvi... I tornar a America First, aplicar-ho Spain First, Catalonia First, o a l'Empordà First, no ho sé.
Estem tan, tan globalitzats que...
Bueno, a nivell europeu només ara s'ha vist, no?
Sí.
Un tira cap aquí, l'altre cap
també,
allà, no?
Sí.
Clar, que tampoc hi ha una política comuna.
El que més interessa, no? O el que més convenient creu, no?, pel seu país. Llavors, jo crec que és molt complicat, eh?
No sé, no
estem tan units com semblava, llavors hi ha coses que dius que cadascú
Europa està...
Llavors la idea d'Europa, que de fet va néixer després de la Segona Guerra Mundial...
Els pares de l'Europa dels segle XX, no, la segona...
Evitar una propera guerra està vist que no ha servit per...
No, perquè no ens posem d'acord, no? Cada un té la
exacte,
seva manera
cada un té el seu i... Sí.
Bueno, Gran Bretanya n'ha sortit.
N'ha sortit, a més
exacte.
Clar.
Això sí que és un gran fracàs, no?, per la Unió Europea. El fet de que països surtin, que vagi cadascú pel seu cantó, és millor anar cadascú pel seu cantó o és millor estar tots units?
Jo crec que no. Jo crec que l'ideal seria un mínim comú denominador i anar tots units, no? Tot unes...
Una força
internacional.
Però ens l'hem de creure, aquesta força, no?
És el que hi havia abans, no?, entre Rússia i Estats Units hi havia Europa.
Sí.
Ara em sembla que... hi és físicament, però no hi és políticament. No,
sí.
No.
I quin paper hi jugarà la Xina, tot plegat, no? Perquè ara tu dibuixaves Rússia i Estats Units, la Xina...
Sí, això que deia del petroli, és clar, això si depenen del petroli, direm, potser no pujaran tant...
Sí, el que passa que la Xina i l'Índia són dos països enormes, vull dir, amb 1.200, 1.300 milions d'habitants cada un.
Sí, sí, sí.
El consum que tenen de petroli, de gas i tot això és increïble. Podran aguantar un temps perquè deuen tenir unes reserves, però si aquestes reserves no les omplen, malament rai. I aquí hi ha un altre factor, que hi ha un altre personatge que d'augment està molt callat, que és el president de Turquia. Recordem que dintre de l'OTAN o la Unió Europea, Turquia... és el país que té l'exèrcit més gran de soldats. Té 1 milió de soldats, eh? És l'exèrcit més gran de l'OTAN. I es parlava, diu, home, quan ho vegis molt malament, poden caure unes bombes a Turquia, digue-li disparades o no per als d'Iran, però que ja va dir l'Erdogan, ja va dir que estava disposat a invadir Iran. Aquest personatge megalòman, també tipus Trump, que vol recuperar l'imperi otomà, atenció, perquè aquí pot entrar en joc, eh?
És el que dèiem, va d'egos, no? Al final...
Clar,
ja
clar, clar.
Sí, sí, també.
I
també,
serà molt complicat de gestionar tot això, eh?
De moment ja va caure un dron a Xipre, eh? Amb una base...
Una base anglesa. I recordem que a Síria hi ha molta presència de soldats i de l'exèrcit, encara que no ens ho diuen i no ens ho venen, el règim sirià, per dir-ho així, té el suport de Turquia, eh? Tot el nord de Síria, per dir-ho així, hi ha molts soldats turcs.
Clar, dèieu que va, d'egos.
Totalment.
Clar, entenc que... clar, per, com es podria limitar el fet de que hi haguessin aquests egos, no? O sigui, Sí. No sé.
Quines al llarg de la història,
avui,
Al llarg de la història està ple de coses de la història.
Espera't, perquè ara mentre m'ho estava dient...
Carlemany, imagina't.
Clar, Napoleó, no? Hitler... Sí. Ja.
Però la història.
I si potser ens governessin les màquines?
Els aquí.
Jo pensava que anaves a dir si ens ja governessin dones. Anava a dir segur que ho faríem d'una altra manera, les dones.
Les guerres? Hi hauríem més guerres, menys guerres, home, les dones també.
Jo crec que ho faríem d'una altra manera.
També tens raó, sí, perquè estem, tot el que estem parlant d'ego són homes.
Són homes,
eh?
Sí.
Tens
tota
la
raó.
A
cap d'aquests països que...
Podrien haver-hi... Hi ha països que és impensable que hi hagués una dona al davant, no?
Sí, esclar. Sí, a Iran...
Sí, Iran complicat.
No els deixen sortir de casa, vull dir que...
Però deixant de banda això, jo crec que canviaria bastant.
Sí?
Sí,
jo no tinc tanta esperança a l'ésser humà. Tant si és femení o masculí, no ho sé.
Bueno, almenys d'entrada.
Jo ja aposto per les màquines.
L'evolució. Potser l'evolució et porta els mateixos paràmetres.
Els mateixos errors.
I errors que els homes, no? Però almenys així d'entrada jo crec que sí que seria més.
La capacitat al final d'intentar arribar a un acord, de no arribar fins a tant de mal, tant de mal, perquè entenc que un moment o altre te'n fas, jo crec que, bueno, no s'ha pogut demostrar, no? Jo crec que capacitat n'hi ha. I amb els anys s'ha anat veient que les dones saben fer i poden fer coses, no? Ara no, millor que els homes.
Ara que menciones les dones, clar, hi va haver un moment que hi havia bastantes dones de països importants, sí. I això ha disminuït també, no?
Sí.
No sé si
sí,
es pot fer una lectura...
A Alemanya...
Sí. Al Brasil, em sembla, no me'n recordo, a Sud-amèrica hi ha hagut també alguna dona fa poc?
Sí, algun país, sí. Argentina i a Xile, sí.
A Mèxic. Mèxic té presidenta.
Sí, Mèxic, també. Ara sí. Sí, que a Europa ara només devem tenir Itàlia.
Sí, Itàlia tenim ara.
No vagis tan lluny. Quantes governadores hi ha als Estats Units? Mm-hmm. Quantes senadores i quants congressistes? Són minoria, eh? Ja us ho dic, que són minoria les dones també als Estats Units. País progressista, avançat, al capdavant del món.
Que es vagin acceptant a les dones dintre aquest
jo
món.
Jo, per això, quan es va presentar el primer cop a Hillary Clinton, es rumorejava, que possiblement la seva rival podia ser Condoleezza Rice. I a mi m'hagués encantat que hagués passat això, perquè era o dona o dona.
Sí. Ara, les últimes mateixes Estats Units, amb la Kamala,
sí.
Jo trobo que era un bon perfil, també, i jo crec que va fer feina, no? Independentment d'ideologies o no ideologies, dius, tu te la mires, i jo crec que era una bona candidata.
Però si les dues candidates...
Una persona preparada,
clar,
jo
si
crec.
Les dues candidates, tant dels republicans com dels demòcrates, haguessin sigut dones, haguéssim tingut una dona capitanejant el país més important del món.
Segurament també hagués anat la cosa d'una altra manera.
No va succeir, va ser un altre candidat, no, Condoleezza Rice no va ser la que es va enfrontar Hillary Clinton, clar, llàstima, no?
Podríem veure una mica
de política ficció, l'Ibarra feia una mica
sí,
de...
Sí, hem de començar a pensar-hi, no, també.
I aquí a Espanya tampoc n'hem tingut cap de primera ministra o presidenta dona.
Ni a Catalunya,
ni a
Catalunya tampoc.
Jo penso que Catalunya, no? Candidates dones per representar-se, n'hem tingut poquetes, també.
Home, ara hi ha la Sílvia Orriols, no?
Bueno, és això... bona.
Clar, sí. Però quan ella ha dit governar per dones, jo tinc la por de que pugui ser pitjor.
Bueno, tens en tram, també, vull dir que no sé què és pitjor.
Però pot existir una tram.
Bueno.
No?
Sí, esclar que pot existir, evidentment.
Clar.
No sé.
Sí, però també l'altre dia en parlàvem. També tenim una Meloni que sembla molt radical,
llavors,
i quan s'ha posat al seu lloc s'ha situat una mica.
S'ha temperat, sí.
A vegades
és també...
Tu creus que si Sílvia Orriols arribés a la presidenta de la Generalitat...
Ui, ara ja m'estàs posant aquí.
Aquesta és una hipòtesi que no...
És que és igual, perquè una cosa és...
Es rebaixaria també tot el seu discurs.
Una cosa és veure-ho des de l'oposició quan no governa. Criticar els que governen és molt fàcil. Mira, aquests governen i ho fan molt malament perquè no fan això, perquè no fan allò. Pocs arguments, poques frases, tu estàs a l'oposició, vas en contra. Car que la idea sigui bona de l'equip de govern, vas en contra.
Sí.
I el de l'equip de govern, si la idea de l'oposició és bona, també només perquè és de l'oposició, és dolenta. No es fa.
Bueno, la transforma
però
i la fa seva.
Quan arribes al govern i veus els números de veritat, veus que,
pues
que costa el personal, això, l'altre...
Sí. Quan realment ha tocat de peus a terra, s'ha trobat tot sobre la taula, ha dit, bueno, tu, jo volia fer tot això, però hi ha el que hi ha,
però mireu,
i puc fer això.
Mireu a França, Marine Le Pen.
També.
També una altra dona, no? Sí. Un també radical. No sé, si les dones són menys radicals que els homes.
No sé, però jo crec que tenim aquesta capacitat al final d'adaptar-nos, de canviar coses, val? Jo no me veig, no sé, em dóna la sensació aquesta. Els homes sempre, ja per forma de ser, no? Són el que hem dit, egos, i les coses han anat així, i ha sigut un món d'homes, li toquem de peus a terra. Les dones ha costat molt poder-hi fer entrada, i ha hagut de ser o dones que marquin una mica, perquè si no tenen una mica de caràcter...
Thatcher, per
no
exemple,
entren,
no?
És veritat, no tens lloc, sinó la política, no? O realment has de tenir un discurs molt bo i que la gent el compri i que ho entengui. Llavors, i un cop a dintre es veu, no? Tenim moltes dones en política que, ostres, són molt vàlides i molt bones. Ja mirant a nivell d'aquí, com mirant a nivell, no?, diputades que tenim al Congrés, com els que tenim aquí a Catalunya.
Sí, sí, sí,
jo trobo que tenim gent
tant,
molt
tant,
competent
tant,
al final, eh?
El que passa és que, és clar, per aconseguir que els països més influents del món tinguin primeres ministres o presidentes dones...
Bueno, el que dèieu ara, intel·ligència artificial, no?
Sí, per això jo dic que potser és més fàcil, potser serà abans que ens governi la màquina...
Hòstia.
Que no pas...
És molt trist, eh?
Home, però... seria terrible, que ens governessin les màquines.
L'altre dia ho vam dir, no?
Quina garantia té una màquina de...
Quina garantia té una màquina?
D'aplicar uns criteris...
Depèn de qui la programi, no?
T'aplica els teus criteris, els que tu vols aplicar, no? Bueno,
que la programi una dona. No?
Jo no veig a cap dona volguem programar això.
I si s'espatlla la màquina, què?
Si s'espatlla la màquina...
La màquina i et va contra teu amb una intel·ligència
imagina't,
superior.
Es deixa manipular i va contra teu.
Com es diu aquella pel·lícula de Skynet, és que ara dic Skynet, ara no em surt la Terminator. Clar.
No
fem invents. Clar. No fem invents.
Però potser les màquines, si les programes perquè no facin guerres, no? Aquest objectiu
mira,
que tenia
Trump... Aquestes màquines hi havia aquests països que veiem que les dones no tenen accés. Poder iria més bé una màquina programada per una dona per canviar temes polítics.
No ho sé. Aquí tenen sant solucions. Si està escoltant algú, doncs que ho apliqui, sisplau. No?
Ara anava a dir una frase, m'estic callant.
No, sisplau. Vigila.
Haig de vigilar molt, eh?
Que som dos contra dos, eh?
No, més que res.
I en Josep Maria el tinc aquí a prop, o sigui que no crec que vulgui mullar-se a favor teu, eh?
Deixa-me-la dir, però si no sabeu com va el mando de la tele i del vídeo. Voleu programar o no sé què.
Què dius?
Però que sé el que ha dit.
Millor que no ho hagis sentit. És que en Josep Maria no porta els auriculars. I com que Antoni està a la peixera, doncs no ho ha sentit.
Passa desapercebut, eh?
No ho ha sentit.
I jo faré veure que no he sentit res.
Sí, l'Eva també fa veure que no ho ha sentit.
A vegades en la vida s'ha de fer veure que no sent res. Que no sent una cosa. Ho he fet més d'una vegada.
Si Trump fes veure que no senten coses, potser no estaríem com estem, no? Potser.
És que ell no sent res, sent el seu.
Clar.
Sí. No?
Jo el que sí que sento és les falques publicitàries.
Vinga.
Que estan demanant pas. Vinga. Fem una pausa, que després parlem d'una altra batalla perduda, que és la dels autònoms. Va, vinga, fins ara.
Fins ara.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions Avinguda d'Àlgama 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind & Fire i molts altres artistes d'aquí i d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
El dissabte 7 de març arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada.
al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilada d'ovelles, treball de la llana i elaboració de serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular. A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors, com el llop, i presentació de l'Associació per la Ramaderia Extensiva a l'Alt Empordà. I per acabar el dia, xarangues pels carrers i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades en burro. El dissabte 7 de març, quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. No t'ho perdis!
Fa 29 anys, a Figueres, naixia OptiPunt amb una missió clara: cuidar la salut visual amb professionalitat i proximitat. Avui, 29 anys després, continuem evolucionant amb tecnologia avançada. Tractament d'ull sec amb teràpia de llum vermella modulada, realitat augmentada aplicada a la baixa visió i teràpia visual amb intel·ligència artificial mitjançant el sistema Wibi. Optometria clínica, control de miopia infantil, contactologia especialitzada i gabinet auditiu, perquè veure i bé és qualitat de vida. Gràcies per confiar en nosaltres des de 1997. OptiPunt, 29 anys cuidant la teva mirada, al centre de Figueres.
Busques escola pel teu fill o filla?
Ara és el moment de fer la preinscripció a les Escolàpies de Figueres. Tenim places disponibles a I3 i primer d'ESO.
Som una escola concertada, innovadora i en continu creixement. Ah, i molt important, amb educació infantil, primària i ESO al mateix centre.
Preinscripcions obertes del 4 al 18 de març. Truca'ns i t'hi ajudem. 972 50 07 31.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, tothom aquí anant a plenar el dipòsit. Ara em comentaven per missatge que hi ha cues i totes les benzineres.
Què
eh?
Dius? Sí.
En sèrio?
Sí. Aquesta amiga em comentava, una amiga m'ha escrit i em comentava això, no? Que fins i tot hi havia cues.
És una cosa que no suporto. Jo he de fer cua per posar...
No. Benzina.
No puc, és que superi a mi, eh? Veig que hi ha cua i sí. Ja tornaré.
El meu home el diumenge va haver de sortir i va agafar el meu cotxe, no sé per què, no sé per si el devia tenir més a prop, i va veure que tenia poca benzina i me'n va posar. El que passa que hi vaig haver d'anar a Girona. I
ja t'has quedat?
I ja m'ha baixat una mica, no? Perquè no, normalment faig trajectes molt curts, tinc el dipòsit molt petit, jo, perquè tinc un cotxe petit. No passa res, és petit. No gasta molt, tampoc, eh? Però jo tenia l'esperança algun dia de poder-me comprar un elèctric, el mateix que tinc, però elèctric. Això és una il·lusió que tinc. El meu home té una altra il·lusió, que és canviar-se el cotxe per un de més...
gros.
Si us dic el que vol un Mustang. Però carai. No elèctric, eh?
Ja hi conto, perquè sí.
Carai.
Ui, es veu molt que n'hi ha un que corre per aquí Vilafant, de Mustang elèctric, i li fa tanta ràbia en el meu home, tanta ràbia. Però un Mustang elèctric és com un oxímono, no?
Eh?
És com una cosa que no pot ser, no?
Pots comprar-ho, perquè seran unes 500.000 còmodes mensualidades.
Exacte.
No, perquè ell conta que li toca la loteria i el pot comprar tot a Tesla.
Està bé.
Si no, no se'l comprarà, perquè si no, no el deixaré comprar-se.
No vagi jugant a la loteria.
Exacte. Jo ja em gasto els diners del premi abans que ens hagi tocat. No us passa això? Que, quan hi ha sortejos d'aquests extraordinaris...
Que us no, tu gastes abans?
Ja està, ja s'ha pensat
que ja tens tot pensat. Sí. Ah, no, però jugo
compraré
tampoc.
Això, compraré
jugo tampoc, jo no també. Penso que em toqui mai, vull dir que no...
Bueno, d'il·lusió.
No. D'il·lusió.
Il·lusió, sí. Jo intento il·lusionar-me. Faria sí. Això, faria
jo,
allò.
Jo joc, no.
No? Jo tampoc, no és una cosa que... Però sí que a casa
perquè treballant no aconseguiràs pas.
La meva mare me'n recordo que sempre ho deia. No em toca loteria perquè abans de que toqui, ja jo gastat. Ja ho he repartit. Saps? Ajudaré en aquest amb això, ajudaré en allò. Mira, no sé què, i em diu la meva mare, no em toca, deia sempre, pobra dona, perquè clar, ja ho reparteixo. Mare.
Jo just estàvem dinant aquest diumenge amb uns amics i jo els deia, mira, pagaríem l'hipoteca aquí, faríem obres a casa, em compraria un pis en allà per a aquesta amiga, llogar-li a aquesta amiga, doncs perquè, ja per ajudar-la, et pagaria tu la hipoteca, i salta la meva amiga i diu, ens pagaries la hipoteca? De veritat, jo, sí, clar, si em toca molts calés i puc arreglar lo meu, per què no, no?
Pues,
Hi ha gent que no, li va sorprendre, no?, que jo digués d'ajudar els altres.
Hi ha un foc en una cafeteria del carrer Sant Llàtzer.
Hi ha un foc en una cafeteria del carrer Sant...
Guàrdia Urbana, SEM, estan al lloc, que es talla la circulació al carrer Sant Llàtzer i Méndez Núñez.
Sí, mira, jo també ho he rebut ara mateix.
Això acaba de passar a Figueres, ens informen des de l'Ajuntament
sí.
de Figueres.
Efectivament, sí.
Ho hem rebut tots al mateix moment, I això que durant la pausa sempre mirem
Sant
el telèfon.
Sant Llàtzer 56...
Ara mateix
entenc
no ho ubico.
Entenc que deu ser... Alçada Méndez Núñez, segurament. Deu ser aquella que fa xamfrà, potser.
Fa cantonada, poder. Una cafeteria que hi ha allà que fa cantonada.
Ah, sí. Veus? Tall de circulació, Sant Llàtzer amb Méndez Núñez.
Sí, Sant Llàtzer amb Méndez Núñez, sí, ja, ja ho posa, mare de Déu. Sí, bueno, les coses passen, no?
Sí.
I jo que volia parlar d'autònoms,
D'autònoms?
Clar, per això jo titulava al principi de la tertúlia Batalles perdudes, no? Perquè els autònoms també ho tenim cru.
Estem molt
però
aquí, resignats, ja. Però
aquí a Espanya ho tenim més difícil que en altres llocs? Pregunto. Perquè, clar, a mi em dóna la sensació, no?, que aquí ho tenim molt més complicat que en altres llocs,
dona,
no?
Que... Tot i que ens han fet avenços, no? Vull dir, jo vaig ser autònom 7 o 8 anys i sé...
Mira, bueno, em porto més que tu, ja.
Jo també, sempre. Jo, des que tinc gust de roig, he sigut autònom.
Jo des del 2012. O sigui, que compteu.
I s'han fet avenços, jo, per el que he anat veient, de lo que jo tenia en aquell moment amb el que veig que hi ha ara, s'han fet avenços.
Jo recordo però, quan em vaig donar d'alta que hi havia una ajuda per ser dona menor de 30 anys, els 30 primers mesos pagava una quota de 180.
Molt reduïda, sí.
Jo crec que és millor això que no el que fan ara, que fan 3 mesos 50, o sigui, ho fan més gradual, però amb menys temps, no ho sé.
I després et donen la capitalització de l'atur, si vols.
Jo vaig capitalitzar, però a mi em van donar...
Jo
vaig escollir que em donessin una part per poder invertir en material i l'altra part en quotes, i em van denegar la part de quotes, i em van capitalitzar tot, i vaig haver de gastar-ho tot amb... Sí. Amb material
sí,
i dius, ostres,
sí.
Jo només volia aquest material, ara m'heu donat més diners per, i havia de ser per material, ho havia de justificar.
Això és una altra època ja, perquè jo no vaig tenir res de tot això. Ja. Jo no vaig poder ni capitalitzar atur,
no,
ni vaig...
No, jo sí, veus?
No.
Sí,
jo sí.
Capitalitzar atur, vaig ser com no sé quants anys, quasi cap al final...
Ja. T'emportes al cap de l'any, t'emportes una sorpresa, perquè llavors regularitzen segons els ingressos que has tingut, i t'hi diuen, te toca pagar aquest any 800 euros de més que...
Sí. Ostres.
I ara, bueno, aquests dos últims anys ha anat així, és a dir, no t'ho esperes i llavors t'arriba...
A mi me va arribar, i com el gestor em va dir que com que em quedava més o menys igual, o no sé què, que ho deixessin passar.
Però això al marge de la renda, de la declaració de la renda. O sigui, hi ha un altre...
Sí, perquè
fan... ara cotitzes segons la facturació.
Exacte.
D'acord. Sí, és veritat.
I llavors consideren que has arribat a un tram, doncs t'ho tocava pagar més del que has estat pagant. Per tant, ara
sí.
has de pagar la diferència.
El següent tram has de pujar la diferència.
Sí.
No és fàcil ser autònom,
no.
I no és fàcil emprendre tampoc, no? I aquí hi ha com la cultura del fracàs, no com un aprenentatge, o sigui, el fracàs pesa molt més que no pas en altres llocs, no?
A mi em dona la impressió que hi ha el petit autònom amb un tipus de professions que són buscades i que se'n pot sortir molt bé, i llavors ara hi ha les grans empreses que cada vegada, grans empreses, vull dir a nivell local, que es van anar agafant més negocis, no sé, pensem en cafeteries, per exemple.
Sí,
no?
Que parlàvem de cafeteries,
que
sí, que ens ha fet venir.
Que van agafant més negocis, són empreses locals, però que es van estenent i tal, no són multinacionals o altres tipus de negocis, L'entremig és el que veig que va desapareixent i queda absorbit per una cosa o surt del mercat, que es calla, bon, sí,
i després
hi ha tràgic, no?
El concepte del fals autònom, no? També.
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 També. Aquí també. És...
Sí, per tant, que això està molt perseguit, sí, eh? Sí? Hi ha moltes empreses de... vale. que contracten falsos autònoms i al final cauen, eh?
Ai, ai, els ajuntaments, que hauran de patir. Ja poden començar a posar-se les piles, els ajuntaments.
No, no, i negocis grans empreses que quan tu vas a fer l'entrevista et diuen que t'hauràs de fer autònom, que ho hem viscut a casa, no?
Sí, però jo crec que això sí que de veritat va una mica més
això
deixar,
sí?
Eh?
No,
jo que crec
cada
que sí,
vegada...
que aquí sí que s'està posant bastant
mal. No ho sé, mira, tot el tema dels repartidors, que tot hi ha hagut tant de merder,
ser,
no?
Va ser una polèmica gran i jo crec que arrel d'això han millorat bastant, eh?
No sé, no sé.
Jo sempre pateixo, sempre ho he dit, és pel petit autònom. El petit autònom o un empresari petit que tingui un o dos treballadors, aquest és el que crec que cuidem poc.
Mm. Clar, és una mica el que deia en Josep Maria,
ah, exacte,
no? Que,
sí.
Que com que no es cuida poc l'entremig...
Tenir...
El que té entremig, no parles d'anar un
no.
autònom gran o...
Clar, els que són professions liberals, diguem-ho
sí.
d'aquesta
ah,
manera, no?
Sí.
Un abogat
que, fent,
que treballa
sí,
ell
sí,
sol...
Sí, tal, ell mateix s'administra el temps, mm-hmm. tot això... Bueno, jo quan vaig ser-ho
sí.
era periodista
sí.
perquè
igual,
havia sortit d'una empresa i tal, i llavors t'administraves tot el temps, anaves captant clients, per dir d'alguna manera, i tal, bueno, és... És diferent, com un advocat.
I jo crec
que
aquests
com...
són els que s'han
sí, sí,
de cuidar i
sí.
que sí que hauria d'haver realment
sí.
canvis i millores.
Mm-hmm.
Clar.
Això que deies ahir, no? Aquesta manifestació
sí, sí,
que s'ha fet.
Que tenen pocs treballadors que realment pateixen.
Clar,
que sí,
perquè
sí.
entres en una sèrie de condicions,
segur,
no?
Segur.
Que si prevenció de riscos laborals, mm-hmm. que si... Tota una sèrie de coses que només per tenir un treballador ja has d'entrar en aquest esglaó que no és com els altres, és que és un esglaó.
Clar, és el que passa sempre quan parlem, per exemple, de ajudes per l'administració local, per exemple,
sí.
no? Que tu ets un ajuntament petit i et fan fer uns requisits igual que si fossis un ajuntament gran. Mm. Doncs això seria més o menys el mateix, no? És el que passa sempre, no? Que es legisla pels extrems, però no es té en compte la part del mig i les excepcions, que
jo
ha de ser complicat també.
Pensant en això, perquè parlant amb autònoms ho veus, per exemple, el tema del Covid, no? Mm. Va fer molt de mal, la Covid, però va fer molt de mal, sobretot a petits. Molts van tancar i no han tornat a obrir, i d'altres encara estan arrossegant deutes i pagant coses que dius, ostres... No? En aquests moments et dones compte que realment estan desprotegits i que realment, el que dèiem, no és el mateix una empresa molt i molt gran, no? Que un autònom petit que intenta, això que dèiem, emprenedor, que vol muntar una cafeteria,
sí, sí,
no sé
sí,
què,
sí,
que té
sí,
un
sí,
o dos
sí.
treballadors perquè ell no pot fer 24 hores al dia, vull dir que al final necessites també algú. I ja se't complica tant, i després això, també un problema d'aquest tipus i que estàs ben desprotegit, no? I precisament arrel de la Covid semblava que havíem d'arreglar coses i que tot havia d'anar d'una altra manera i jo crec que si demà en tinguéssim una altra estaríem igual.
Però que realment fa falta que hi hagi aquest teixit mitjà.
És que és necessari, però sembla que no apostem per això.
Clar, llavors mirem l'atur i mirem el complicat que és doncs, trobar feina... Quan hi ha una taxa d'atur molt alta, què és el que passa aquí?
No, hi ha una demanda gran, també. Les empreses, jo parlo per mi, ara que ve la temporada tenim problemes greus per trobar gent.
Per trobar gent.
Tenim problemes greus.
Sí que és gros, Vull dir, és gros. Però
que hi hagi una taxa d'atur alta...
Bueno, alta
i que
la taxa d'atur no.
Hi ha atur.
Hi ha
gent que
però
no treballa.
Que...
Pues clar, també aquí molts te diuen que és un altre meló, això ja. És que sense treballar amb el que cobro,
venir a treballar
8
no?
hores, què cobraré? 300 euros més cada mes, em quedo a casa.
Sí.
I això, per desgràcia, passa.
Això
per desgràcia, passa.
Sí,
o gent
fort,
que te diu, no, jo no vull venir perquè és que tinc atur fins a tal dia, després ja quan se m'acabi l'atur per força, no? Vull dir, això t'hi trobes.
Sí, hi ha gent que està un any, el que li dura l'atur, si li dura un any i mig,
feina,
doncs estan un any i mig que no
si
d'empalar l'aigua.
Si no tenen cap ajuda ni res, llavors busquen feina, no? És un
I jo ho canviaria, això, Jo sóc d'aquells que tu estàs a l'atur, ets un nano de 20 i pico anys o una persona, quina feina pots fer per la societat? Guita, pots netejar carrers, pots guita 4 hores al dia, ajudar a netejar carrers, a cuidar la gent gran, el no sé què, a fer una feina. O sigui, el que no pot ser és que tinguis unes persones a casa un any, que estan bé de salut i estan per treballar,
no
però que
res.
No volen treballar o no troben la feina, i tu no facin res, no hi ha carreteres i, i ara que diguem, no, bé, no, no hi ha boscos per netejar,
no,
Déu-n'hi-do.
Feina n'hi ha, jo trobo que feina n'hi ha, això que diuen. Però esclar, és molt còmode també, estar-te a casa cobrant pràcticament el mateix que treballar 8 hores cada dia. I a més has de posar el teu cotxe, t'has de moure, no? Tens despesa de transport, clar, te diuen, em surt més a compte quedar-me a casa.
Clar, si tu treballes i et paguen 1.100 euros, ja has d'anar, no sé, a 20 quilòmetres o 10 o 12 de casa, i et paguen 870 o 890 estant a casa, escolta'm, la diferència és el que gastaràs amb el cotxe, anant amunt i avall, Et quedes a casa, però no està bé aixecar-se a les 10.
Està clar que alguna cosa no estem fent bé. No? I després, com a autònom, et passa alguna cosa que has d'agafar una baixa i que no et passi res, perquè a veure com vius amb la baixa. Perquè has d'estar pagant quota i el que et paguen és una misèria. Vull dir que al final dius, qui és que vol ser autònom? Al final penses, som valents, perquè veient com està tot, no sé si t'interessa més, com els t'ho diu, em plego i me'n vaig a sou, no? Al final, molta gent no vol, al final, embarcar-se en noves aventures.
I, bueno, hi ha gent per tot, no es pot generalitzar, però la gent aquella que té una feina i que busca feina d'allò que és. Escolta'm, si tu tens una família, has de donar de menjar, has de pagar una hipoteca, un lloguer, el que sigui, i tu treballaves d'una cosa, però tens una feina ara que ve l'estiu, per exemple, de cambrer, d'ajudant de cuina, de no sé què, hi ha moltes feines, perquè ara obres els diaris, obres, hi ha molta feina d'això, perquè la gent està buscant pel càmpings, coses d'aquestes. Doncs escolta'm, t'hauràs de reciclar i anar a una altra feina.
Sí, però després estem, els caps de setmana no vull treballar, que això també t'hi trobes, saps? I tot va sumant. I l'altra cosa que volia dir, com els petits autònoms aquests que parlem, que no t'agafi una baixa un treballador.
Clar.
Que tingui la raó a la baixa o no la tingui, i això és un altre tema, però que dius, ostres, una empresa petita amb dos treballadors i t'agafa la baixa un d'ells i l'altre vingui amb el tema de la paternitat per dir alguna cosa, estàs venut,
Clar, perquè llavors has de contractar una altra persona i a més seguir pagant.
I surt tots aquests números al final d'un petit
empresari
així,
no?
Bueno, perquè hi ha molta burocràcia, no? També és sobre aquest petit empresari que li posen tota aquesta càrrega.
Per això dic, no és fàcil, Vull dir que són valents, sobretot aquests que dèiem amb Josep Maria, aquests petits, no?
Sí,
aquests
petits. Jo parlava, però jo parlàvem amb un amic, per exemple, que és autònom, i parlàvem del tema, bueno, és que clar, un treballador té un mal al genoll, li donen la baixa i li han de fer unes radiografies, però és que les radiografies li donaran hora d'aquí un mes i mig. La cosa es complica i li han de fer una ressonància per d'aquí dos mesos. És que aquella persona abans no té, diguéssim, abans no saben què té, cinc o sis mesos, abans no tenen un diagnòstic, fa sis mesos que està a l'atur, està de baixa. I l'empresari ha d'anar aguantant,
patint.
Clar, és el que diguem també, no? El sistema de baixes, que també allarga molt. Clar, si tu ets autònom i has d'estar de baixa, abans no et fan la prova...
No, perquè tu, si ets autònom,
no
vas per mútua.
Malalt,
no et preocupis, que ja aniràs per mútua.
Estem immunitzats, els autònoms.
Clar, no ens posem malalts.
Mai. I si ho estàs, tires igual. No? És una raça diferent.
Clar, bueno, però per sort ara ens ajuda la intel·ligència artificial, no? També pot ser un avantatge.
Sí. Pots tenir un treballador que sigui un robot.
Depèn la feina. Si se n'ha d'anar a servir taules, ho tens malament,
Bueno, ja arribarà el robot, també, no?
Ah, també és una opció, Poder, al final acabarem amb robots, perquè aquests no t'agafaran baixa ni...
Clar.
No? Com a molt gran de la mecànica, fer una revisió, la ITV, no?
Però ja existeixen, màquines cambrers.
Sí, però tu compraràs un robot que et farà de cambrer.
Haurà
i tu
voldràs
que et faci una feina a la cuina. Hauràs de pagar una actualització perquè et faci la feina de la cuina. Entens?
Sí, però m'estimo més això, perquè no te fallarà, I si aquest està de baixa, que es posa malalt i ha d'anar al taller, ja en posaràs un altre mentre. No serà tan complicat,
Ui, aquí...
Al final, dius...
Aquí hi ha un debat interessant.
Això ja és la fi de la humanitat,
No vol que això succeeixi. No.
Si la gent no vol fer de cambrers ni vol treballar els caps de setmana, com haurem de fer-ho? No anar a dinar fora?
Jo deia, per exemple, per posar-vos un exemple, una mina. Una mina, de tenir treballadors, es juguen la vida, una feina dura...
Sí.
Tu imagina't, en lloc de tenir treballadors a la mina, tens robots. Cuidado, Hi ha moltes feines...
Hi ha feines que
podria ser... Que seran...
Sí.
Moltes seran fàcils per tenir.
Això dels robots...
Era broma, però dic a mi que m'ha vingut...
Jo ho deia pel tema...
Clar,
jo ho deia pel tema del Mobile World Congress, no?
Ah, ja anaves lligant cap allà.
Sí.
També és veritat que a vegades hi ha cambrers que déu-n'hi-do.
Potser seria millor que fossin un robot, no?
Sí, vull dir, que la professionalitat s'ha perdut. Vull dir que a vegades, quan comences a demanar alguna cosa de la carta...
Ara, el robot et podria fer recomanacions o no? Perquè a mi és el que m'agrada dels cambrers, no?
Sí, esclar, l'intel·ligència artificial te recomana el que tu vulguis que et recomani. El que dèiem.
Sí.
El que tu vulguis et recomana.
Esclar.
Però no té criteri, no ho ha provat.
És igual, però sabrà el que a tu t'agrada. Segons l'estadística... I vull un plat de la carta que no tingui patates. Quin em recomanes? I ja està, te triarà.
Potser te farà una anàlisi, te veurà i dirà, ui, aquesta persona li agrada els dolços.
Com ho has sabut?
No li agrada el peix.
Com ho has sabut?
El marisc li encanta.
Com ho has sabut? M'han encertat tot. Voleu dir que no sou una IA?
Quasi, quasi.
És que, esclar, venen del Mobile World Congress a Barcelona, no?
No, no.
I ja m'han canviat els tertulians per uns tertulians IA i han endevinat tots els meus gustos. Però com ho heu sabut?
Has vist?
Bueno, pura intuïció.
M'heu investigat, que em coneixes des de fa molt de temps.
Exacte.
També és veritat, no?
I si no en deixes anar 3 i de 3 una l'encertes, no?
També, també.
És l'altra tàctica, vull dir que...
És una mica com jugar al pòquer, no?
També.
Has de provar.
Això és, mira.
S'ha destapat.
No, però jo dels dolços ho tenia clar.
Sí, és que coneix de fa molt de temps.
El peix ja no ho sabia, però els dolços...
El peix no ho sabia, però d'algun sopar, potser, no?
Sí.
Bueno, la IA també va aprenent, no? I veurem, a veure... El que passa és que a nivell de destrucció de llocs de treball, destrucció entre cometes, perquè els faran els robots o les intel·ligències artificials, cotitzaran, no cotitzaran...
Però això ja ens ho hem trobat. Les fàbriques abans, 100 anys enrere, era tot manual, una fàbrica tenia 1.000 treballadors i ara fan la mateixa feina amb màquines i tens 150 treballadors.
Bueno, fas una trucada, ja depèn a quin lloc, i tot estan contestant intel·ligència artificial. Premi 1, premi 2, si vol en català, si vol en castellà, no? Si vol parlar d'aquest tema, d'aquest altre, i això ja no són persones.
Vaig aconseguir parlar amb un comercial ahir, també t'ho vaig dir. I va ser bastant ràpid, eh?
Caram.
No m'ho esperava pas.
Que ja ens ho han anat introduint, eh? Jo recordo, sempre me fa gràcia explicar-ho a les meves filles que ara tenen carnet, parlant de posar benzina, que abans tu anaves a la benzinera i te la posava el moll.
Ah, sí? Sí.
I et cobrava ells, i te donava conversa, i tu parlaves i tal. De cop això ens ho van treure i va ser un... Te'l serveixes tu?
Però això encara passa, eh? Alguns llocs
encara
passa. Sí. Mira, Sant Ramon, a l'Alta Segarra, hi ha una benzinera, que escolta, hi ha l'amo allà, te posa, t'explica, a mi em va passar no fa gaire.
I ens han anat introduint, que ens espavilem, perquè la màquina te va dir, pulsa aquí, ara has de pagar, posa la targeta, què vols, gasoll, no sé què.
Mira les màquines.
T'ho fa tot la màquina, i tu només apretes allà, llavors dius, veus, ja hem tret una altra persona del mig.
El súper,
ara t'ho anava a dir.
Entres amb el carro...
Has vist que ens van encaminant mica en mica?
Sí.
Entres amb el carro i, diguéssim, només hi ha la caixera que et cobra. Al tanto, que això també ja en parlarem.
Hi ha supermercats que no hi ha caixera. O que cada cop hi ha menys caixeres.
Sí, però jo ho havíem fet a l'Amazon, aquí a Barcelona.
Les màquines aquestes.
Ho havíem fet a l'Amazon a Barcelona i ho han tret perquè tothom robava.
Tothom robava.
Vull dir que aquí és un país d'aquells de...
Has de posar algú allà que estigui vigilant les caixes.
Jo vaig anar a un establiment d'una gran superfície de la Jonquera i em vaig cobrar jo, però sí que hi havia un noi que t'assessorava, no? que estava allà controlant. Bueno, farem
mica
altres feines.
Ens ho van col·locar,
Farem altres feines, més de vigilant, no sé, veurem.
Bueno, un sou universal, que se'n diu, i apa.
I tothom.
Però vaja.
Ai, que ho veig complicat, ja ho he dit jo. Batalles perdudes, no?
No, això, no, home, no. Perdudes.
Un armari de 5 portes, amb 5 tertulians, i tu cada dia, avui li toca el 3, el 4 i el 7.
Sí, però això...
I una conductora també que sigui robot, eh?
Això és com, el comunisme aplicat des del capitalisme, eh?
Exacte.
És a dir, tots iguals.
Ben vist, eh?
Però aplicat des de
controlats, totalment controlats, en teoria amb un règim capitalista, però no.
Jo ja he inventat.
Que no mori la llibertat, sisplau.
Ara.
Nosaltres fem un crit a la llibertat.
I el pensament crític.
Que l'intel·ligència artificial faci les feines feixugues i nosaltres ens dediquem més a pensar i a ser crítics amb nosaltres mateixos. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem ben puntuals demà dimecres amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.